Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Perfecte, doncs allà estarem nosaltres per seguir-vos. Gràcies.
Us espero veure allà.
I tant que sí, allà hi serem a Vilafranca. No sé vosaltres, però a mi m'ha sonat molt contundent.
Sí, sí,
Cisco,
aquí, Però està realment molt enfadat. Just abans de que connectéssim, mentre estàvem parlant de la Vuelta, ha sortit, ha reunit els seus castellers, diu que no marxi ningú aquí, els ha reunit i els ha dit: a nosaltres ens agrada fer quatre castells, avui portàvem quatre castells, i estem molt enfadats. Vull dir que directament ha dit no ens els han deixat fer, i per tant està enfadadíssim, que sí que és veritat que reconeix que les condicions evidentment no són les idònies, però que ells haurien seguit.
Doncs d'un cap de colla ben enfadat, com és en Cisco Benet, un altre dels testimonis, en aquest cas el micròfon d'en Joel Penya, és en Joan Oliver.
Exacte, és el Joan Oliver, un dels quatre organitzadors, principals organitzadors, com li vulgueu dir, d'aquesta diada, al costat del Toni Rull, el Joan Díaz i Laboret i Gatell. Joan, bona tarda i vaja.
Bona tarda, bueno, és una manera de dir-ho, no?
Sí, exacte, mala oportunitat. S'ha acabat suspenent la diada, no sé si ha costat molt prendre aquesta decisió.
Home, ha costat, però clar, la seguretat està per damunt de tot. Les colles, els castellers tenen les camises xopes, els peus rellisquen, i vull dir, per damunt de tot està la seguretat, i hem cregut oportú. Primer hem deixat que les colles opinessin, elles han cregut que era necessari la suspensió, i per part nostra ho han cregut que era just. I agrair de tot cor, això que sí que ho vull remarcar, el fet de que tot i durant les dues primeres rondes anant amb plovisquejant, la diada ha continuat, i això ho vull remarcar per part de les tres colles, que el gran compromís que tenen en aquesta plaça es demostra actuant en aquestes condicions.
Home, i hem vist castells amb èpica arran d'aquesta pluja.
Exacte, d'aquí bé, que això és molt de valorar, la plaça això ho tenim molt present, ho valorem molt, i per les tres colles demostren aquest gran compromís que tenen amb la plaça.
Fa més de 30 anys que estàs organitzant aquesta diada, no sé si t'havies trobat.
Jo em farà, d'aquí dos, no farà 50.
50, més de 30 en són, eh?
Sí, sí, sí. Però vaig fer dos anys de descans, eh?
Ah, llavors sí. Potser sí que ja no són més de 30, eh?
No,
però quants cops?
Jo vaig començar el 75, 1975, a organitzar la diada, sí. Sí, sí, porto uns quants anys, sí.
I quants cops s'ha cancel·lat d'aquesta manera?
Cap. Bueno, el 85, la ronda de Pilans, crec que era, va fer quatre gotes, però d'aquesta manera així a la segona ronda, diguem, no s'hi havíem trobat.
Joel, digue-li, és l'any que hi havia els marrecs del Catllà.
És l'any que hi havia els marrecs del Catllà, eh?
Exacte, sí.
Sí, sí, sí. M'han xivat per això, el Xavier Maric.
Felicita el Joan.
Que està informat.
Felicita'l.
Sí, sí, aquell any a la ronda de Pilans vam suspendre, però ja et dic que les condicions eren molt diferents, el nivell de les colles no eren el que teníem avui dia, però bueno, ja et dic que repeteixo, agrair públicament aquest compromís de les colles, que tot i portar camises mullades han portat castells a plaça, i això és molt de valorar.
No, i felicitats a vosaltres per organitzar sempre aquesta diada, que és de les marcades al
sí, a poc calendari. A poc ens hem fet un lloc dintre el món casteller. Hem treballat molt perquè això sigui possible, i bueno, els resultats doncs a la llarga han sortit, no?
I felicita-la a ella a títol personal, perquè enguany ha estat mereixedor del 10è Premi Isidre de Rabassó d'Identitat Castellera, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
Exacte, la Colla Vella t'ha donat el premi a Identitat Castellera Isidre de Rabassó, també sí. Ens felicitem per això.
Gràcies.
Una mica, sabia que no t'agradaria gaire, no t'ho comentés.
No, però bueno, va ser una sorpresa per mi rebre un premi d'aquesta entitat i d'aquesta categoria, diguem. Sóc el desè Rabassó, i això bueno, va ser un premi inesperat per mi, i a la vegada molt valorat. És un tema doncs, que els hi vaig agrair sobremanera a la Colla Vella per aquesta distinció que havia fet a la meva persona, i estic molt agraït a la colla, de veritat.
Sí. Al final no tothom pot dir que ha fet tan castellera a la plaça de la seva vila, eh?
Bueno, tots hi hem participat. Jo podria haver sigut, diguem-ne, per dir-ho d'una manera, la cara més visible, però darrere sempre hi ha hagut un ajuntament que tot el que he proposat no m'han dit mai que no. I això, treballar en aquestes condicions, és molt agraït, perquè el no tindre mai un no, sinó que tot el que he proposat per anar endavant sempre he tingut un sí, un darrere sí. I això, clar, treballar en aquestes condicions deixa'm-ho dir, és molt còmode.
Sí, i tant. Ah, Joan, moltíssimes gràcies per això.
Per de res, a vosaltres, per vindre a cobrir la diada.
L'any que ve, més i millor.
Vinga, gràcies.
Les paraules de Joan Oliver, de Joan de Camanchón, d'aquí a la plaça de la Vila del Catllà. 48 anys organitzant aquesta diada de la Festa Major. Ell mateix recordava, doncs, la pluja de l'any 85 que va fer suspendre aquella diada ja a la seva recta final, és cert? Una diada en la que va viure, doncs, l'existència dels marrecs del Catllà. I aquests dos anys que deia, doncs, són dos anys en els que el cap de plaça o els que l'organitzador de la diada de la Festa Major, doncs, era en Joan Ignasi Porta la Cueva, que es va ocupar, doncs, durant dos anys de muntar també i de mantenir aquest alt nivell en la diada de la Festa Major del Catllà. Tenim coses per repassar, si us sembla, a tots plegats.
Agafar l'últim fil, però, i abans no marxi del cap, curiós que en tantes edicions
sí.
sigui la primera vegada que suspèn per pluja. És a dir, aquell coneixement popular i lògicament té la seva explicació física meteorològica, que a l'agost és molt difícil que plogui, es compleix també en aquesta diada castellera.
Doncs si us sembla a vosaltres, a mi m'agradaria fer un petit resum final, no? Però abans anem a publicitat, ens situem de nou a la Vuelta a Barcelona i després passem una última vegada pel Catllà fent una miqueta de corol·lari del que ha estat aquesta diada de la Festa Major d'aquest municipi del Tarragonès.
Festa Major del Catllà, una de les millors diades castelleres de Catalunya, amb la colla jove Xiquets de Tarragona, la Vella de Valls i els castellers de Vilafranca.
El Catllà, quan fem festa, ho fem bé. Més informació al catllà.cat.
Així sona l'estiu RAC 1.
És estiu, ja està sonant la tieta, ben en vacances, et tanquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u. RAC1 i l'Ajuntament del Catllà us estan oferint Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllà, amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila.
Festa Major del Catllà, una de les millors diades castelleres de Catalunya, amb la colla jove Xiquets de Tarragona, la Vella de Valls i els castellers de Vilafranca.
El Catllà, quan fem festa, ho fem bé. Més informació al catllà.cat.
Així sona l'estiu RAC1.
És estiu, ja està sonant la tieta, ben en vacances, et tanquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u. RAC1 i l'Ajuntament del Catllà us estan oferint Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllà, amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila.
Dos quarts i mig de vuit del vespre d'avui, dissabte 26 d'agost de 2023. Cada dia hauria de ser juliol, diuen els tiets. Bé, com a mínim el juliol no plovia. Avui sí que plou, plou al Catllà, plou a Barcelona, Xavi. De moment afecta gaire a la Vuelta.
Doncs mira, ara mateix acabem de veure la primera caiguda d'un equip, l'equip Arkea, Albert, just quan estava ja encarant gairebé l'última recta, la línia d'arribada, i caiguda d'uns quants dels seus ciclistes agafant aquest últim revolt.
Sí, ha estat, jo crec que era l'últim o el penúltim revolt. Crec que ha estat Hofstetter, un dels especialistes a l'esprint, que a l'hora de traçar aquest revolt ha patinat directament i això ha provocat una caiguda de tres ciclistes. Sí, és la primera caiguda que hem vist en aquesta contrarrellotge. L'asfalt està molt, molt perillós i, clar, han acabat arribant les unitats en comptagotes. Recordem que el temps el marca el cinquè ciclista de l'equip que passa per la línia de meta. Per tant, en aquesta en l'equip Arkea, fins que no ha passat el cinquè ciclista, doncs no s'ha aturat el temps. Ara m'estava fixant que potser aquest temps del DSM l'haurem de començar a prendre seriosament, perquè com més passen, més plou o més s'acumula aigua sobre l'asfalt, i pot ser que els equips vagin encara menys, amb més prudència. De moment el DSM és qui marca aquest millor temps de la contrarrellotge d'un circuit tècnic en què a l'inici hi ha bastant revolts, fins a la segona part del recorregut no hi ha un parell de rectes llargues al carrer Aragó i és quan potser els ciclistes poden agafar més velocitat, però clar, insistim, molta aigua sobre l'asfalt i jo crec que els favorits no arriscaran. Som ja a l'equador d'aquesta contrarrellotge que va dependre de sortir de l'Alpecin, l'equip número 12, són 22, per tant hem superat l'equador d'aquesta contrarrellotge, de moment esperant els equips favorits que sortiran de partir d'aquí 20 minutets.
De moment 17 minuts 30 segons marca el millor temps l'equip DSM, que és qui ara mateix s'emportaria aquesta primera victòria en aquesta primera etapa de la Vuelta a la ciutat de Barcelona. I a primera a Molló, com ho tenim?
Doncs tenim el Cádiz 0, Almeria 0, minut 38 de la primera part, i a Granada, Granada 0, Mallorca 0, minut 10 d'Ardés titular al Mallorca, per cert, que ha estat a punt de marcar els primers 10 segons, el conjunt mallorquinista, el conjunt de Javier Aguirre, per cert, aquí no hi ha hagut cap gest pel tema de Geni Hermoso. El president en funcions, Pedro Rocha, ha pres ja la seva primera decisió, retirar el comunicat d'aquesta tarda de la Federació Espanyola criticant Geni Hermoso per inapropiat. Per tant, aquesta és la primera decisió de Rocha.
Déu-n'hi-do, doncs, com van passant cosetes avui amb la Reial Federació Espanyola de Futbol, les primeres conseqüències a tot plegat, doncs, després de tot el xou que ha muntat el senyor Rubiales i que hem anat seguint també des de RAC1. Encara en directe des del Catllà i amb nou testimoni al micròfon de l'Anna Marín.
Sí, de fet, sóc amb el Manel Urbano, el cap de colla de la Colla Vella, que l'hem arrencat d'aquesta recepció que fa l'Ajuntament del Catllà per donar les gràcies a les colles que han vingut avui. Manel, el que dèiem, s'havia de suspendre aquesta diada tal com estàveu.
Sí, jo crec que inclús una mica abans i tot, entenc que Jove Tarragona tenia ganes de provar el 2 de 9 i això ho ha fet, però és que nosaltres realment després de quan ens ha tocat fer el 4 de 9, abans havia intentat parlar amb els caps de colla, però clar, entenc que hi havia ganes de fer els castells que han fet a segona ronda, però nosaltres ens hem trobat que ja al lligar el 4 de 9 que han tingut problemes, peus de crosses que marxaven, segons també que clar, estaven molt mullats perquè feia molta estona que estàvem sota l'aigua, i crec que ha sigut un encert perquè ja la seguretat ja no era... O sigui, treballem molt per la seguretat de Cestells i en aquest cas sí que hi ha moltes ganes i tal, però hi ha hagut un moment que era excessiva aigua a les camises.
Com pot ser d'important que avui només hagueu pogut fer aquest primer castell, que demà no se sap què passarà a l'Arbós, però que la situació serà bastant semblant, si no plou quasi, de cara encara a Sant Fèlix?
Per nosaltres era importantíssim avui fer el 4-9 amb el Pilar i fer el de sortida. Era importantíssim i una mica ho ha perdut mirar del sorteig perquè si haguessin sortit primers, doncs a vegades toca, doncs no tens tothom, però bueno, els 6 segons i veia que tenien tots els punts, que ha sigut un encert sortir de 4 amb el Pilar, que és un castell que és la tercera vegada que fem enguany, que l'últim dia que el vam fer no m'han fet tindre a fer canvis d'últim moment i que a més el dia de la Bisbal vam prendre mal alguns dels punts. Ja vull fer-li fer la sortida i fer-li bé com l'hem fet, és importantíssim per nosaltres, per l'evolució de la colla.
I ara m'ho estaves comentant, segurament de Sant Fèlix és probable que obriu amb aquest 4 amb el Pilar. Què més podem esperar de la Colla Vella el dimecres?
Bé, intentarem... No m'agrada molt dir els castells que farem, ja ho sabeu, però tothom sap en cartera els castells que estan sellant cada colla i penso que el que volem és sortir de la Lliga de Sant Fèlix o intentar sortir amb la millor actuació. Els castells que ensegem no els descobriré, que ja els sabeu tots, però sí, és veritat que hi ha algú que està més madur que d'altre i que el que sí que tenim clar, perquè com vaig explicar una mica a la roda de premsa, és que crec que hem de ser conscients que les colles estem bé, però no tenim el mateix múscul que teníem el 16, el 17, el 18, no?, aquells anys, i la pandèmia, doncs, encara que tenim seqüeles, que no és una excusa, perquè a nivell, sobretot de canalla, totes les colles estem patint i anem amb peus de plom, i penso que s'han de mirar a Sant Fèlix ronda a ronda i intentar poder fer el Pilar a la quarta ronda, que és el que tots volem, fer tres castells i que ens vagin tots bé, i a quarta ronda fer el Pilar i fer bon Sant Fèlix.
Molt bé, moltes gràcies, Marel, ens trobem dimecres.
Molt bé, moltes gràcies.
Les paraules de Manel Urbano, el cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, quan ens acostem ja a 8:15 del vespre. Aquí la diada s'ha acabat, i s'ha acabat amb els tres caps de colla al balcó de l'Ajuntament i un dels membres de l'organització, doncs, anunciant, agraint la participació de tots, agraint la paciència, agraint que hagin vist i s'hagin fet castells sota la pluja, i també destacant, Esteve, doncs un dels detalls, no?, que se'ns ha escapat potser abans quan resumíem, que és aquesta protecció dels castellers també.
Clar, la seguretat, no? I és una reflexió que han anat fent. La seguretat, sempre parlem de la seguretat dels castellers i les castelleres de la canalla, i avui, amb les camises mullades, ho dèiem a l'inici, quan ens fèiem la pregunta amb el Benet, no?, de com condiciona la pluja, com condiciona l'aigua una diada castellera. Doncs clar, si la pluja és persistent, les camises acaben mullades, xopes, i és perillós fer els castells, i per tant segurament és una bona decisió. Mira que n'hem fet de diades, i crec que és la primera vegada que ens trobem amb una crida des del balcó, suspenent una diada, si no em falla la memòria, de les retransmissions
que totes les que hem fet
de castells a RAC1 en aquest pila d'anys que portem, i mira, una situació que no havíem viscut, que l'hem viscut, i que l'hem explicat també amb un punt d'emoció i un punt d'èpica, deia també. Crec que era el cap de colla dels castellers de Vilafranca. No deia, potser al principi hem anat buscant l'èpica amb aquestes quatre gotes i potser no hauria d'haver començat la diada. Bé, això ja quedarà també per la polèmica castellera.
Doncs mira, ara feia referència al cap de colla dels castellers de Vilafranca. Sisko Benet ha passat pels micròfons de Castells de RAC1. Manel Urbano, cap de colla de la Vella dels Xiquets de Valls, també acaba de passar pels micròfons de RAC1. I ens en falta un. L'Adrià Calvet, Anna.
De fet, ara és el torn del cap de colla de la Jove, que el que comentava més, estem ben xops, i potser s'havia d'aturar realment aquesta diada.
Sí, ara ja estàvem molt calats, i sí que ho contemplàvem. El que passa és que a mitja diada tu ja tens el xip, ja vas, ja... Crec que tiràvem més de cap que no de la situació del context, no?
De fet, tiràveu molt de cap i tiràveu molt de cor perquè volíeu portar aquesta torre de nou en folre i manilles.
Sí, ja heu vist que no hem dubtat. Tot i haver-hi aquest punt de pluja, no pluja, crec que era el moment i que la colla estava preparada. Per això al final no hem dubtat, perquè la diada continuava. Per tant, no hi ha hagut debat, eh? Ha anat amunt.
Ha anat amunt i l'enxaneta l'ha tirat avall. Quina sensació tot queda, no? Perquè no semblava avui que estigués especialment malament. Sí que la descarregada es preveia èpica, però el castell pujava prou bé.
No l'ha tirat enrere l'enxaneta, eh? L'enxaneta no s'ha fet enrere, sinó que un quint del castell ha notat que marxaven peus per un tema també de camises mullades, i ho ha valorat així, eh? L'enxaneta anava amunt, i crec que anava amunt directe, eh? El castell pujava un altre cop un punt regirat, i això ho haurem de corregir. Però l'havíem de portar a plaça, és un castell que nosaltres l'hem d'anar coneixent un altre cop, tampoc no l'hem dominat excessivament, el vam fer la setmana passada i avui hi tornàvem, no? La lectura ha de ser positiva i n'hem d'aprendre, seguir aprenent.
I ara a veure a l'espera de què és el que la Jove pugui oferir demà a l'Arbós, si el temps ho permet.
Sí, teníem el plàning, avui sabeu que el Catllà sempre ens motiva més, que l'Arbós al caure més lluny, però que molts cops hi hem dut els castells més grans també, pràcticament a vegades hem repetit com aquí. Demà estem a l'expectativa, però la colla ahir a l'assaig la vam preparar per tot, eh?
Perfecte, doncs esperem a veure si podem veure descarregar aquests castellassos de la Jove.
Moltes gràcies.
Veurem què ens depara l'actuació de l'Arbós demà, també de la Festa Major d'Igualada amb la colla Jove Xiquets de Valls, i després doncs la colla Jove, la colla Vella, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca dimecres coincidiran de nou a la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Fem, Benet, un resum molt ràpid de què hem pogut veure en aquesta Diada del Catllà.
Doncs la nota més destacada és sens dubte el 4 de 9 amb el pilar de la colla Vella Xiquets de Valls, l'únic castell que ha pogut fer la Vella, però que serveix per que el Catllà mantingui aquesta etiqueta de plaça de gamma extra any rere any des del 2013. Per tant, 11 anys ja amb castells de gamma extra en aquesta actuació. Les altres colles, doncs bé, s'han quedat a mitges. Es poden apuntar un 3 de 9 més, un 3 de 9 més tant la Jove de Tarragona com Vilafranca per anar rodant, un 9 de 8 dels castells de Vilafranca per anar rodant, i aquest intent desmuntat de torre de 9, de 2 de 9 de la Jove de Tarragona, que, com diu, que et deia ara mateix el seu cap de colla, els ha servit per seguir aprenent en un castell que històricament no ha estat la seva gran carta, però que aquest any és la seva aposta per entrar a la gamma extra.
Una colla Jove de Xiquets de Tarragona, Esteve, que ja van veure quines són les seves cartes a la Diada de Sant Magí. Ho hem tornat a intuir en aquesta Diada de la Festa Major del Catllà, i encara els hi queden
Ivan,
grans cites.
Ivan, estan decidits. Jo crec que de les paraules del seu cap de colla s'ha vist molta convicció, no? Estan molt decidits a tirar endavant grans castells, que avui remenava una mica, però que tenien el castell allò entre cella i cella, i segur que ho tornaran a intentar i el volen carregar,
com ja van fer la diada de Sant Magí, però també el volen descarregar. Per tant, jo crec que viurem grans diades, grans moments de castells també amb la colla jove dels Xiquets de Tarragona.
I esperem ser-hi també els de Castells a RAC1, l'Esteve, en Benet i un servidor des de dalt del balcó de l'Ajuntament avui del Catllà. I a la plaça hi havia l'Anna Marín i un senyor que, ara que la plaça està buida, podem dir que li han sortit certes urgències, no? Perquè fa uns instants en aquesta plaça, que estava plena de gom a gom, s'ha començat a buidar. De cop i volta hem començat a sentir una forta olor de cremat, no?
Hi ha hagut crisi.
Hi ha hagut una crisi.
Sí, sí, sí.
I has hagut de córrer.
Exacte, la policia local ha anat volant cap a un dels edificis d'aquí de la plaça, el que està entre el carrer President Macià i el carrer de França, perquè sortia fum, tot apuntava que era un foc, però per sort els veïns han sortit cantant la barbacoa. I ens ho han aclarit, però hem passat un minut complicadíssim, ja us ho dic ara.
També un moment estrany per encendre una barbacoa quan també, està plovent, també, no?
Sí, 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 però mira...
T'han donat un moment de glòria, eh?
Hi havia restriccions, es podia fer foc a l'aire lliure, s'han aixecat aquesta passada mitjanit i llavors qualsevol moment és bo per fer una mica de xalleta o una verdura al caliu.
Com
eh?
Cantaven, com cantaven, Joel, els veïns.
L'altre com hi s'ho capa, eh? Ai, bandido.
Ai, ara plou o no, Xavi, al Catllà?
Ara sí. Només cauen quatre gotetes ja.
Estava pensant, els castellers porten una camisa només a cada actuació.
Sí,
sí, sí. De fet, una. La majoria de castellers...
En tenen una, només. O...
La majoria de castellers de les colles, diguem-ne, normals, tenen una, dues camises. És veritat que els d'aquestes colles grans, que a vegades tenen maratons... Mira, Vilafranca actua avui aquí, demà a l'Arbós. El dia 29, a la seva festa major. El dia 30, a la seva festa major. I el dia 31, a la seva
també.
Festa major.
Sí,
és a dir,
sí.
Fan 5 dies seguits. Aquests, normalment, en tenen més d'un a l'armari.
Com es nota que no us esteu mullant?
Exacte, exacte.
No, perquè pensava que si no... Si hagués parat de ploure, un canvi de camisa seria una solució per...
Jo és que de les teves paraules, Xavi, he vist clarament
on anaves,
que demanaves colles castelleres amb fons d'armari.
De fet, hi havia molts que es posaven el mocador sobre les aixelles quan no havien intentaven salvar una mica això, perquè al final quan poses el peu sobre una camisa mullada, el peu rellisca.
Escolta, però no és mala idea, Xavi. Jo m'apunto això per dir-ho.
Tu t'apuntes als calçotets que porten sort, t'apuntes al doble camisa, de tot. Grans testimonis a peu de plaça, els caps de colla, també la reacció del públic, quin silenci que s'ha fet ara, com
sí,
me sento reaccionar la meva veu. I també doncs, les incidències que passen en una plaça com aquesta de mans de l'Anna Marín i d'en Joel Penya, que avui ha tingut una feinada, treure's les ulleres, posar-se-les, fregar-les, tornar-les a treure i tornar-se-les a posar.
No veu anar!
Anna, Joel.
Sobre el tema camises, una de les converses...
Xavi, ho veus, eh?
És interessant, perquè una de les converses que estaven tenint els castellers a plaça era veure quina de les tres camises era la que tenia el tèxtil que relliscava menys. Això ho és.
No, perdona, és que de què
s'hi treu un tema? Ha obert un filó. Xavi Puig ha obert un filó. Les camises.
Anna Marín, bona tarda i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joel Penya.
Fins aviat.
Tapa't, que plou. En fi, això està tot des de Vilafranca, al Penedès, no, des del Catllà. A Vilafranca al Penedès hi serem dimecres, els de Castells a RAC1. La Mireia Esteve també ens acompanyarà. Avui ha seguit aquesta diada a través de l'usuari Castells a RAC1 i també de l'etiqueta CRAC1, la C de Castells i RAC1. Una diada amb castells, amb bons castells, grans estructures, gamma extra, però... finalment també passada per aigua i que ha hagut d'acabar posar el seu punt i final abans d'hora. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Xavi, ara tot vostre amb el que queda d'aquesta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya.
Gràcies, Xavi, companyia. Fins ara.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllà us han ofert Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllà amb Xavi Eimerich en directe des de la plaça de la Vila.
Malauradament, acabat abans d'hora per culpa de la pluja. 7 i les 8 també plou a Barcelona, però en principi, a no ser que la cosa empitjori de manera alarmant, l'etapa de la Vuelta condicionada, però sí, Albert, que es podrà acabar avui a la ciutat de Barcelona.
Sí, es podrà acabar. De moment, Xavi Puig, continuem amb el millor temps del DSM, de Román Bardet. Van arribant els equips, no poden superar el temps. Acaba d'arribar, fa 3 minutets, l'equip Bahrain de Mikel Landa. S'ha quedat a 10 segons de superar el temps del DSM i continua plovent, però és una pluja continuada. Ara ja portem una bona pila de minuts en què és constant, evidentment emprenya, mulla, però crec que no perilla el que queda d'etapa. Però vaja, ens queden ja pocs equips. De fet, un dels favorits, l'Ineos, està a punt de prendre la sortida. Ho farà quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre. Diria que encara no ha pres la sortida l'Ineos, de Geraint Thomas, el segon classificat al Giro, de fa uns mesos. Un dels, no diria candidats a la victòria, però sí que pot intentar lluitar pel podi, doncs serà el proper equip que prendrà la sortida d'aquesta etapa de la Vuelta, pendent sobretot del Jumbo, el gran favorit a les 8 i 7 minuts, el favorit d'aquesta Vuelta, amb un equipàs per aconseguir el que no ha fet mai ningú en categoria masculina, que és guanyar les 3 grans voltes al mateix any. Roglic va guanyar el Giro, Vingegaard va guanyar el Tour, i per la Vuelta hi són tots dos, acompanyats per Sepp Kuss, Gesink, Kelderman, Van Barle. Vaja, un equipàs amb els millors ciclistes ha vingut al Jumbo, sap que pot fer història i no vol desaprofitar aquesta oportunitat. Veurem qui serà el líder. De moment és un colideratge entre Roglic i Vingegaard, els dos tenen bon rotllo, diuen que no hi ha líders, que aquí l'important és que l'equip guanyi. Fins i tot, crec que va ser Roglic que va fer broma i va dir, escolta, Sepp Kuss també pot ser perfectament guanyador d'aquesta Vuelta. Per cert, menció especial per Sepp Kuss, que va participar al Giro, va ser un home important per Roglic, va participar al Tour i va ser clau per Vingegaard, i ara també treballarà pels dos líders en aquesta Volta a Espanya.
Sí, un animal, eh? Que és una cosa molt poc habitual de veure un mateix ciclista corrent les tres grans voltes, però Sepp Kuss, amb ànima bergadana, que sí que ho fa i que de ben segur que serà un puntal també d'aquest equip per intentar aconseguir el que mai ningú no ha fet en categoria masculina, com és, com diu l'Albert, que és guanyar les tres grans voltes al mateix equip, que seria l'equip Jumbo-Visma. Ara acaba de prendre la sortida l'equip Ineos de Thomas Bernal i companyia a primera. Molló, mogut el partit a Granada, el nou Los Cármenes.
Sí, perquè està guanyant el Granada per 1-0 al Mallorca, minut 25 de la primera part, el gol l'ha marcat Miguel Rubio, un dels centrals, un bon cot de cap a centrada de Callejón, i el Mallorca ha pogut empatar de penal. Un penal que ha llançat Muriqui al pal. Muriqui, que va llançar un penal al travesser a la primera jornada de Lliga, Les Palmes, Mallorca. Bé, tenia la pilota agafada a les mans Abdon Prats per xutar el penal, però intuïm que per ordre de l'entrenador, de Javier Aguirre en aquest cas, ha canviat el llançador, ha xutat Muriqui i la pilota ha anat una altra vegada a la fusta. Per tant, Granada 1, Mallorca 0, minut 26.
A l'altre partit de primera, ara mateix el tenim al descans, al nou Mirandilla.
Sí, ha estat molt superior al Cádiz de Sergio González a l'Almeria de Vicente Moreno, però de moment no hi ha gols. Cádiz 0, Almeria 0, i està faltant punteria a l'equip gadità.
A la Premier tenim un resultat, diria que sorprenent, ara sí, mateix en joc.
Sí, perquè eren dos equips, el resultat és Brighton 0, West Ham 3, minut 21 de la segona part, eren dos equips que havien sumat els 6 punts a les dues primeres jornades de Lliga. I el West Ham, com dic, està guanyant clarament. És veritat que ara, per exemple, el Brighton ha pogut escurçar diferències. De Cherby, el seu entrenador, de fet, els desespera a la banqueta, perquè, com a mínim, hagués pogut entrar una mica en el partit en cas de convertir una d'aquestes clares opcions que ha tingut. 21 de la segona, Brighton 0, West Ham 3. Abans, per cert, el United ha guanyat per 3-2 al Nottingham Forest, remuntant un 0-2 en contra. De fet, perdia 0-2 abans del minut 5. I l'Arsenal ha acabat empatant a 2 amb el Fulham. També ha començat perdent 0-1 els primers minuts, ha remuntat a la segona part i a última hora el Fulham ha marcat l'empat.
Arriba l'Alpecin, Albert, però amb pitjor temps que el DCM, clarament. De fet, podríem veure, evidentment, no diferències per sentenciar la Vuelta, però mira, una altra caiguda de l'equip Alpecin, sí, també, en aquest tram final, aquest últim revolt, o gairebé penúltim revolt, sí, abans, sí, d'afrontar la línia d'arribada. És molt perillós, hi ha un bon vessal, aquí.
Sí, a plaça Espanya, just on hi ha la Monumental, a plaça Espanya, sí, sí, molta pluja acumulada, i hauran de vigilar, perquè és que s'ho troben, realment és traçar el revolt, sí, és el mateix revolt exactament que ha caigut l'Arkea, i hi ha hagut aquesta caiguda de l'Alpecin, l'Alpecin del nostre amic Kevin Groves, l'australià, l'esprinter, amb aquells bessons que ens explicava el Gerard Ballera a la Volta a Catalunya, guanyador d'etapa de Volta a Catalunya, doncs acaba d'arribar al seu equip amb pitjor temps, 41 segons del DSM, per tant continuen passant equips i el DSM marcant el millor registre. Home, seria una gran sorpresa que l'equip, el segon equip que ha sortit, l'equip neerlandès, se situés o un dels seus ciclistes tingués el mallot de líder.
Sí, veiem també una caiguda de l'equip Ineos, no en aquest punt, sinó en els primers quilòmetres. És el belga Lorenz de Plus, ara ens mostra la realització, el dorsal 35 d'aquesta vuelta de l'equip Ineos. Han continuat la resta de companys, sí, sí. I ara sembla que s'aixeca, veurem si pot continuar o no en cursa, però en un altre punt del circuit, l'equip Ineos, que també es veu afectat en aquesta primera etapa de la vuelta per culpa de la pluja.
Sí, sí, l'estan ajudant, sembla que podrà continuar, pujarà a la... Va coix. Ara ja no tenim més imatges, però veurem si pot continuar, que aquests devia portar 7-8 quilòmetres, doncs la caiguda, esperem que no li provoqui l'abandonament, seria el primer abandonament d'aquesta volta, quan s'està preparant la G2R, l'equip francès, quan falti un minutet per les 8, és a dir, ja prendrà la sortida. Després tindrem l'Astana, el Jumbo Visma, l'Emirates del català Marc Soler, el Movistar d'Enric Mas i el Quick Step del vigent campió Evenepoel, que bé, en la prèvia ha anat dient que no, que l'objectiu és pujar al podi, guanyar una etapa, que ve a prendre a la Vuelta, però ell ja va guanyar la temporada passada, va guanyar l'any passat, per tant, no l'hem de descartar. És evident que té un equip pitjor o de no tanta qualitat com el Jumbo, però és d'aquells ciclistes que té tanta fam que no se'l pot descartar, evidentment, i que segur que ho intentarà sempre que pugui.
Sí, ja tornem cap a la Vuelta, ens actualitzem també amb la pluja com a protagonista, amb l'Anna Salvador. L'Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on vols començar?
Doncs parlant de pluja, perquè ara mateix continua plovent al litoral de les comarques de Barcelona i també a les de Girona, tot i que les tempestes ja han perdut força respecte fa una estona. En canvi, també ha deixat de ploure ja a les comarques del Pla de Lleida i del Pirineu Occidental. Més detalls, Ori Massip.
Sí, hores d'ara aquestes precipitacions que afecten bona part de la costa i el prelitoral i sobretot les comarques de Girona. Això sí, han anat perdent una mica d'intensitat i són més moderades. Una pluja d'anar fent molt benvinguda i que de fet està regant una de les zones més assedegades aquests darrers mesos del país. Aquesta propera nit quedaran restringides cap al Pirineu i a les comarques de Girona i amb una petita treva a la resta, però tot i així no haurem de baixar la guàrdia perquè entrada la matinada i durant el matí de diumenge es podran reactivar, en especial a punts de la costa i el prelitoral de Barcelona i Girona, però també a les comarques interiors d'aquesta última demarcació i al Pirineu.
I en aquest context, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal d'Arbúcies a la Selva, que ha cremat exactament 4,3 hectàrees. El foc va començar ahir al migdia i la pluja d'aquesta tarda ha estat clau per poder apagar tots els focus secundaris. Segons els bombers, l'incendi era petit però complicat degut a la seva topografia i a la sequera de la vegetació de la zona. De fet, ahir fins i tot es van haver d'evacuar una vuitantena de persones d'urbanitzacions properes a les flames que a la nit ja van poder tornar a casa. I fem un apunt més de política. El PSOE creu que Feijóo s'ha volgut presentar a l'investidura per forçar una repetició electoral. Ho ha dit la ministra en funcions de Ciència i Innovació, Diana Morán, en un vídeo que ha publicat a Twitter aquesta tarda. Bé, Morán creu que la investidura de Feijóo serà un fracàs, com a les eleccions i també a la mesa del Congrés. En canvi, la ministra ha defensat la candidatura de Pedro Sánchez, que diu que és sèria i realista.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Passen 2 minuts de les 8 del vespre, veiem una altra caiguda, diria que també en aquest mateix punt o similar, just abans d'arribar a la línia d'arribada en aquesta primera etapa, aquesta crono per equips, on de moment el team DSM és qui lidera aquesta primera etapa amb 6 segons d'avantatge sobre l'Education First, amb 10 sobre Bahrain i amb 22 sobre Cofidis, el que deia que hi ha diferències substancials entre alguns d'aquests equips, veurem si també entre els principals favorits, ara quan arribi Ineos, ara que apareixerà també Jumbo ja a sobre els carrers de la ciutat de Barcelona, si també entre aquests, Albert, hi ha diferències superiors a les que es podrien preveure.
Sí, és evident que la pluja condiciona, estem veient la repetició de la caiguda d'aquest ciclista del Jaico. Sí, sí, molt interessant, a veure com es pren la contrarrellotge, sobretot el Jumbo, que és el gran favorit, que té els dos líders amb un gran equip, i el Movistar, perquè el Movistar ha dit que volia sortir a competir la contrarrellotge, que no es conformava, que volia guanyar la contrarrellotge fins i tot, i veurem també com es pren la contrarrellotge a l'equip d'Enric Mas, i evidentment el de Evenepoel, a punt de sortir, per cert, l'Astana de David de la Cruz, un altre dels catalans d'aquesta volta, que són 4, com abans recordaves, i per tant serà el proper equip que prendrà la sortida. Estem ja en el tram final, que encara diria que són 5 equips per sortir, i mira, ja tenim els de l'Astana col·locats, David de la Cruz és un dels homes importants d'aquest Astanar, jo crec que candidat a lluitar alguna etapa, a situar-se en alguna escapada i, per què no, sobretot en el terreny de muntanya, poder aconseguir una etapa a la Vuelta a Espanya, un ciclista que diria que té 34 anys, ja un ciclista veterà, amb unes quantes victòries al circuit internacional i que està a punt, mira, ja pren la sortida l'Astanar, el proper equip que recorrerà aquests 14,8 quilòmetres.
Hem caigut del Tour, però el sentíem a la prèvia recuperat, diu, per afrontar aquestes 3 setmanes de Vuelta a Espanya, David de la Cruz. Passen 3 minuts de les 8, mira, farem una pausa i tornem per reviure aquests últims equips que em compareixen aquesta primera etapa de la Vuelta, aquesta crono per equips, a primera, a punt d'arrencar la segona part al camp del Cádiz, sense gols, Cádiz 0, Almeria 0, i superada ja la mitja hora de joc de la primera part a Granada, guanya el Granada 1-0 contra el Mallorca. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Festa Major del Catllà, una de les millors diades castelleres de Catalunya, amb la colla jove Xiquets de Tarragona, la Vella de Valls i els castellers de Vilafranca.
El Catllà, quan fem festa, ho fem bé. Més informació al catllà.cat.
Això t'encantarà. Compra en el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, si tot no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. A RAC1, Superesports. Like we danced into a nightmare. We're living 1984. If double thinks no longer fiction, we'll dream of Huxley's island shores.
Passen 6 minuts a les 8 del vespre, Superesports, fins que s'acabi el partit del Girona. De fet, a partir de les 9 ja tota la prèvia d'aquest Sevilla-Girona des del Sánchez-Pizjuán amb el Miquel Agut i companyia, i a punt de sortir, 8 i 7 és l'hora prevista, queda mig minut l'equip Jumbo-Visma, aquest equip que busca el que no ha fet mai cap equip, que és guanyar les 3 grans voltes, les 3 voltes de 3 setmanes en una mateixa temporada, el 2023, després d'haver triomfat ja el Giro d'Itàlia amb Primo Roglic, d'haver triomfat al Tour de França amb Vingegaard, busca també el triomf en aquesta Vuelta, i són tots dos, Vingegaard i Roglic. Veurem qui acaba sent el cap de files d'aquests dos per aconseguir aquesta victòria. Cara de concentració es mostra el realitzador tant en la cara de Primoz Roglic com també en la cara del vigent campió del Tour de França, de Vingegaard, abans d'afrontar sota la pluja també la cara de Sepp Kuss, d'aquest home indestructible que ha corregut les 3 grans voltes aquesta temporada de 3 setmanes. Veiem ja com, amb precaució, Albert, afronten aquests primers metres sobre aquesta plataforma, sobre l'aigua, en aquesta platja del Somorrostro.
Sí, s'ha de dir que la sortida és espectacular, televisivament és potent, i segurament si no plogués encara ho seria més. Primers metres pel Jumbo-Visma, amb Roglic, Vingegaard, Sepp Kuss, Gesink, Kelderman, Van Barble, Walter i Tratnik. Aquest és l'equip, els 8 ciclistes del Jumbo-Visma, que estan recorrent aquests primers metres, i veurem el comportament, el rendiment en aquesta contrarrellotge per equips, i també sobretot el que puguin dir després de l'etapa, si realment hi havia instruccions de frenar una mica o que era de competir, d'intentar agafar el lideratge ja en aquesta primera etapa, tot i la pluja.
I tenim gol a primera, Molló.
Sí, empat al Mallorca, el Nuevo Los Cármenes, una rematada de Abdón Prats, falla el porter Raúl Fernández. De fet, no està gens bé Miguel Rubio en l'inici de la jugada, i després la rematada d'Abdón Prats des del punt de penal la toca lleugerament a Raúl Fernández, però la pilota se li doblega en les mans i l'acaba entrant lentament al fons de la porteria. És veritat que és una rematada de molt a prop, però no està bé aquí el porter. 38 de la primera, Granada 1, Mallorca 1.
Afegim una veu, l'home, veu de l'home ciclisme de RAC1, del Pau Mitjans. Hola, Pau, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
La pluja, tocant els nassos, segur que no agrada gens en aquest circuit urbà a la ciutat de Barcelona començar els ciclistes amb aquesta crono per equips marcada per aquest asfalt moll i per la pluja.
Doncs la veritat és que no. Realment ara em trobo a la línia de meta, també, i encara plou de valent per aquí a Barcelona, i realment està sent una pista de patinatge, podríem dir. Molt ens pesi, no és la millor imatge que segurament tindrem de Barcelona amb aquesta sortida de la Vuelta que tantes ganes en teníem, i realment sí que he pogut anar a l'arribada també, i en els primers metres, i també estem veient per la televisió, per aquestes imatges que tenim aquí, la línia d'arribada, doncs que hi ha molts ciclistes o molts equips que estan aixecant una miqueta al peu, suposo tampoc, perquè ja han vist caigudes i perquè al final és la primera etapa.
Sí, sí, ha de ser difícil de gestionar, no?, de saber fins a quin punt aixeques el peu, de no prendre més mal del necessari, però ara tampoc no prendre més riscos dels necessaris, perquè queden 3 setmanes per endavant.
Sí, 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 de fet queden 3 setmanes per endavant, molts quilòmetres, molta muntanya, molts finals explosius. Aquesta primera crono, que havia de ser una miqueta un... No et diré un passeig, perquè cap equip s'ho pren com un passeig, no? Però si que hagués estat en sec, doncs s'haguessin marcat les primeres diferències. Avui es marcaran les primeres diferències, però acabarem amb un regust agradol. De fet, s'estava comentant per aquí el fet de neutralitzar els temps o no al final. No sé si ho acabaran fent, perquè si no ho han fet des de l'inici, em sorprendria, perquè si uns han sortit a competir i els altres no ho han fet, doncs és una mica estrany, però sí que aquest regust agradol, i veurem què diuen els corredors, sobretot al final de l'etapa, per veure si hi ha moltes queixes o no amb aquest circuit urbà que ha presentat algunes complicacions als corredors, sobretot per la pluja, perquè si hagués plogut amb les grans avingudes que té Barcelona i per on estan transitant els ciclistes, doncs hagués sigut molt més fàcil.
Sí, la postal de Barcelona també s'ha vist deslluïda per aquesta pluja, el que era aquesta primera etapa, evidentment no un passeig, com deia el Pau, però que s'hi aproximava, no?, de veure allò, la ciutat de Barcelona amb les diferents imatges, sigui aèries o sigui ja des de terra, i evidentment la pluja també, i aquesta llum apagada que ara té la ciutat de Barcelona, doncs li han tret brillantor, diríem, en aquesta primera etapa, en aquesta crono per equips. Més enllà d'això, la Vuelta que ens espera, a priori, Pau, en les 3 setmanes que ens venen per endavant, és de traca i mocador.
És una Vuelta, si no la millor sobre el paper, poc li falta. Per noms i per recorregut. Per principals favorits, és que tenim un Jumbo-Visma que ve, ho deies a l'inici, amb Jonas Vingegaard, campió del Tour, Primoz Roglic, campió del Giro, però és que a més Primoz Roglic ha guanyat 3 voltes, pot aconseguir la quarta, una cosa que només ha fet Roberto Eras. M'agradarà molt veure aquesta bicefàlia, no?
Com tu tens clar qui és el cap de files, o creus que ni ells no tenen clar qui és el cap de files ara mateix, Pau?
Així, a priori, Xavi, et diria Roglic. No per res, sinó per un tema de calendari, per com ha preparat calendari el Primoz Roglic. Al final tenia molt clar que venia a fer el Giro i venia a fer la Vuelta. A més, se sent com a casa en aquestes primeres etapes. L'hem vist més que etapes en aquests primers dies previs, no? L'hem vist somrient, l'hem vist molt relaxat, com corrent a casa. Aleshores, crec que Primoz Roglic parteix amb una miqueta més d'avantatge, si se li pot dir d'aquesta manera, però és que jugaran les dues cartes, i crec que al final serà la pròpia carretera a qui posarà al capdavant un dels dos. Però així d'entrada, jo et diria Primoz Roglic.
I si no és Roglic ni Vingegaard, qui més poses en el sac de candidats reals a poder guanyar Madrid d'aquí 3 setmanes?
És que en tenim molts. De fet, sembla un cartell d'aquells del Primavera Sound, no, de qualsevol festival d'aquests que es fan aquí a Barcelona. Però així, d'entrada, et diria Remco Evenepoel. Al final és el vigent campió de la Vuelta, no ens hem d'oblidar, i ja ha guanyat el Mundial, la Crono, el Mundial de Crono. Per tant, Remco Evenepoel és un altre dels noms a tenir molt en compte i un dels possibles a vestir el mallot vermell a Madrid. Però també et diria Juan Ayuso, tinc moltes ganes de veure Juan Ayuso després de veure Carlos Rodríguez del Tour, una altra de les perles del ciclisme espanyol. És un dels candidats. I després jo un esglaó per sota situaria els Enric Mas, els Geraint Thomas, el Joao Almeida. Crec que, ostres, pensar que puguin guanyar aquesta Vuelta és complicat, tenint en compte que tenien aquests noms. Tens a Vingegaard, tens a Roglic, tens a Ayuso, tens a Evenepoel per davant. Però aquests serien una miqueta els candidats que guanyaran o que poden guanyar aquesta Vuelta i que ocuparan segur llocs del món.
Ha sortit ja l'Emirates, Albert, i veiem arribar a Ineos a 20 segons de DSM, que és qui continua marcant el millor temps.
Sí, sí, 20 segons, i hi ha hagut un ciclista que ha arribat despenjat. No sé si hi ha hagut alguna caiguda o bé, no podia aguantar el ritme, però sí, sí, a 20 segons a Ineos, per tant evidentment no guanyarà aquesta etapa, i DSM, Romain Bardet, que continua el líder de l'equip, liderant aquesta contrarrellotge, i el proper equip en arribar serà la G2R, l'equip francès, on Godon seria segurament el ciclista més destacat. Doncs el proper en passar la línia de meta.
Deixaré el Pau que no s'acabi de mullar del tot. Una última, Pau, demà en aquest final a Montjuïc, i amb alguna bonificació que tenim per allà, a part de l'arribada també en aquest castell de Montjuïc, i sabent els animals que tenim en aquesta Vuelta, preveus guerra o no?
Jo crec que també el temps tindrà molt a dir. És a dir, demà, si cau un xàfec com està caient avui a Barcelona, potser els líders, els grans favorits, destapen una mica, pel simple fet de, ostres, el que estem dient, no? És la primera setmana. Ara bé, si el temps es manté, jo veig un final molt bo per Primoz Roglic. Ja ho vam veure a la Volta a Catalunya, ja vam veure com se les gasta Primoz Roglic aquí a Montjuïc, i m'atreviria a... Si hagués de destacar un corredor, demà seria Primoz Roglic, per començar també a marcar el terreny i dir, ei, aquí estic jo, és la meva carrera, l'he guanyat 3 vegades, i qui vulgui que me la vingui a guanyar.
Avui hem vingut...
Jo demà apostaria per Primoz Roglic.
Avui venim a mullar-nos, ja que plou, i a Madrid, d'aquí 3 setmanes, a qui li dones el mallot de campió?
Ostres, aquesta és una pregunta complicada, tenint en compte el cartell que tenim, però també em decantaria per Primoz Roglic. Per una qüestió de gust i per una qüestió de sensacions. L'he vist molt bé, no ens hem d'oblidar que aquest any tot el que ha corregut ho ha guanyat Primoz Roglic, és a dir, allà on ha anat i només ha fet proves per etapes, les ha guanyat. A més, crec que el Jumbo també voldrà guanyar pel fet de guanyar les 3 grans proves, i se li adapta per les característiques a Primoz Roglic una miqueta millor que a Jonas Vingegaard. Per tant, jo apostaria per l'eslové que guanyarà Madrid d'aquí 3 setmanes.
Doncs anem parlant amb el Pau Mitjans. Pau, gràcies, fins ara.
Gràcies, fins la propera.
13 minuts i 9:15, ha sortit també l'equip Movistar, ja només queda el Quick Step per prendre la sortida, ho farà quan passin 19 minuts de les 8 del vespre. Tenim incidència en el partit del nou Mirandilla, Mollom.
Sí, ha expulsat un jugador de l'Almeria, concretament Edgar, el central català, 2 grogues, la segona no té discussió, el jugador del Cádiz marxava cap a porteria i era l'últim home Edgar, per tant... Cádiz 0, Almeria 0, l'Almeria amb 10 i som al minut 13 de la segona part.
I en l'altre partit som a l'afegit de la primera.
Sí, a Generós l'afegit, hi ha hagut 2 gols i pausa d'hidratació, 5 minuts d'afegit, som al 47, en queden 3, recordo, Granada 1, Mallorca 1, una curiositat sobre això de la pausa d'hidratació. A Aguirre ja sabeu que no li fa molta gràcia tot això de les càmeres als vestidors, els micros a les pauses d'hidratació. Doncs bé, quan han posat la perxa amb el micro, no ha dit res... I clar, com que no ha dit res, s'han esperat 5-7 segons i la televisió llavors, l'home de la perxa, doncs ha marxat perquè, clar, no tenia cap sentit. I llavors, quan ha marxat l'home de la perxa, s'ha començat a acostar als jugadors i els ha començat a donar instruccions. Se les sap totes, el Vasco.
A primera, 9:15, aquest partit al Girona, al camp del Sevilla. També tindrem partit del Paris Saint-Germain, amb Mbappé titular, Dembélé titular, Marco Asensio titulars, avui en aquest PSG Lens, buscant la primera victòria, tot just de la temporada, la tercera jornada, l'equip de Luis Enrique. A l'espera que Quick Step prengui la sortida. Albert, aneu amb mascareta per parlar amb els ciclistes o no a la Vuelta?
Amb la mascareta, sí, sí.
Amb mascareta,
Correcte, sí, sí. A la zona mixta, amb mascareta. I ara mullant-los, perquè a la mínima que intentem poder parlar amb protagonistes, ens cau l'aigua perquè no hi ha cap altra possibilitat. Acaba d'arribar l'equip Ineos, quan estaves parlant amb el Pau Mitjans, i vaja, els periodistes han intentat, doncs, poder fer algun protagonista. Podrem escoltar, jo crec, d'aquí poquet, una reflexió d'Egan Bernal, un dels homes forts d'aquest Ineos, que, vaja, totalment empapat, ha creuat la línia de meta.
Què passa primera, Mollom?
Hi ha gol del Cádiz, el Nueva Mirandilla, gol de Luis Hernández, al minut 13 i mig de la segona part. Cádiz 1, Almeria 0, aprofitant aquesta inferioritat numèrica, el Cádiz, que s'avança en el marcador, l'equip de Sergio González. Cádiz 1, Mallorca 0. Almeria 0.
Ara sí que surt el Quick Step amb aquests focs artificials, o aquests canons de foc que acompanyen la sortida dels ciclistes. Per tant, ja tots els equips hauran pres la sortida d'aquesta crono per equips que obre la vuelta a la ciutat de Barcelona amb els paraigües que no han parat d'estar oberts durant tota l'etapa, des de que ha sortit el primer equip, segurament amb més, menys intensitat, ara una mica més, ara una mica menys, evidentment amb l'asfalt cada cop una miqueta més mullat i amb algun bassal, especialment en aquesta zona final del recorregut. I ara vèiem, tens el quilòmetre 9 de l'etapa i Jumbo Visma, que perdria 28 segons, Albert, amb el DSM, per tant, no assumint riscos, o almenys fa aquesta sensació l'equip de Roglic i Vingegaard.
Sí, el Jumbo, que va guanyar la crono per equip fa 10 dies a la Vuelta a Burgos, allà no plovia, i jo crec que sí, que les instruccions són: tenim tota la Vuelta per endavant, hi ha molt terreny per recuperar, escolta, avui a no caure. I segurament ells han vist també els equips que han sortit abans com hi ha hagut caigudes, i deuen saber també que el revolt, el penúltim revolt, és un dels perillosos. Per tant, tranquil·litat i bons aliments, avui no hi haurà lideratge pel Jumbo-Visma, i que sobretot que cap dels seus ciclistes caigui o arribi despenjat.
Hi havia revisió del gol del Cádiz, el nou Mirandilla. Molló.
Sí, miraven si hi havia fora de joc en el moment de la centrada, però finalment no hi ha hagut fora de joc, posició correcta. Per tant, puja el marcador el gol de Luis Hernández. Cádiz 1, Almeria 0, a l'equador de la segona part.
I ara sí, descansa en el partit del camp del Granada.
Sense novetats, ha estat una primera part distreta, amb oportunitats de gol, segurament més pel Granada que pel Mallorca, amb un penal fallat pel Mallorca, de els gols de Rubio pel Granada, empatat amb Domprens pel Mallorca. Granada 1, Mallorca 1.
A segona, demà serà el torn de l'Espanyol, el camp del Mirandés, s'ha acabat el plantio, el Burgos 1, Oviedo 0, i en joc a la segona part, sense gols de moment, a l'Heliodoro, Tenerife 0, Saragossa 0. Encara s'hauran de jugar dos quarts de deu l'Elx Villarreal B, i a la mateixa hora també aquest Valladolid Alcorcón. I amb tots els equips ja sobre el circuit, amb imatges ja de foscor, sí, a la ciutat de Barcelona, és... ara mateix, Albert.
Sí, sí, fosca la ciutat. Acaba d'arribar l'Astana.
Això no estava previst.
La Cruz, si no m'equivoca, 12 o 13 segons del primer classificat. I d'aquí poc tindrem els ciclistes aquí. A veure si poguéssim parlar amb David de la Cruz. Uns moments per refrescar-se, a veure si d'aquí a uns segons podem parlar amb el de Sabadell, el
a 17
ciclista.
Segons ha arribat
a 17 segons.
L'equip Astana espera, que igual t'estic enredant,
David.
Sí, sí.
Espera, s'atura aquí David de la Cruz en Televisió Espanyola també. A veure, escoltem les impressions del ciclista, el ciclista català amb una tovallola.
Contrarreloj inaugural.
Bien, la verdad es que bueno, lástima que haya llovido, porque se ha vuelto súper técnica, ¿no? Todas las curvas, yo notaba que perdía la rueda de atrás ahí un poco de grip. Luego encima ha oscurecido muchísimo y apenas se podía ver, pero bueno, yo creo que ha sido un recorrido precioso. Cuando he visto cuando he hecho el reconocimiento en mejores condiciones, sin lluvia y más de día, ostras, mala sensación, que era la crono por equipos más bonita que había hecho en mi vida, y sin duda la mejor que ha hecho la vuelta en todas las ediciones que llevo recorrido. Así que chapo por la vuelta y por Barcelona, ¿no? Por ustedes dejarnos ver ahí la Sala Familia, la Torre Agbar, el Arco de Triunfo, verlo en el reconocimiento, porque la crono no se podía ver, pero bueno, creo que ha sido un recorrido espectacular. Hemos hecho la mejor crono que hemos podido, creo que hemos llegado ahí con el quinto mejor tiempo de momento. Y nada, pues ahora a recuperar y a pensar en la etapa de mañana.
Gracias.
David, les instruccions eren de no prendre molts riscos, heu sortit a competir al màxim?
No, home, hem sortit amb la idea de competir, però sense prendre tampoc gaire riscos, perquè sabem que era super, super perillosa, no? I avui pots perdre molt més del que pots guanyar si tens una caiguda. I per tant, doncs, bueno, hem fet una crono amb idea, no? De fer les coses bé, d'on es podia apretar a tope i on no es podia apretar, doncs anar una mica més de calma.
A nivell de personal, intentar guanyar una etapa, lluitar per ficar-te a les escapades, intentar col·locar-te alguna escapada?
Bueno, començarem la idea de fer la general, ja veure com passo els primers dies, que és superdur la volta des del començament i així es pot veure millor.
Gràcies. Doncs les paraules del ciclista català David de la Cruz. Bé, m'ha dit que primer la general, res d'etapa ni de fugues ni escapades, que primer vol veure les primeres etapes si es pot col·locar bé a la general i després doncs sí que pensar en altres objectius.
Bé, amb DSM liderant amb 6 segons sobre Education First i també sobre Grupama, amb 10 sobre Bahrein, amb 17 sobre Astana, com ara deia David de la Cruz, 5è en aquesta classificació de la primera etapa, 20 segons a Padut i Neos, 22 Cofidis, i com dèiem, Jumbo en el Equador, més o menys, de la prova, perdia 28 segons. Ja sobre DSM veurem quants segons es deixa. Doncs mira, que és a camí de guanyar l'etapa. Jumbo... Uf. Un segon, ara perd, no, encara no arriba, ara pensava, m'ha enredat, pensava que ja
sí, semblava.
Era l'arc d'arribada, però encara li queda algun revolt sí. A l'equip Jumbo-Visma.
Hi ha un arc que sembla l'arribada, però és a uns 250-300 metres de la línia de meta, i enganya.
Sí, ara sí. Aquí exigint-se ser els corredors per intentar perdre o el menys temps possible amb els vencedors i sobretot per marcar potser alguna diferència amb els altres favorits, doncs finalment Jumbo-Visma... que deixa 32 segons sobre DSM, millor segona part del recorregut que no la primera, de Jumbo-Visma, 18-0-2 a 32 segons, 9è ara mateix a la classificació final d'aquesta primera etapa, a l'espera que acabin d'arribar els altres equips, que són Emirates, Movistar i Quick-Step, que han sortit per darrere de l'equip Jumbo-Visma. I mira, veiem aquí en aquesta cadira calenta, i avui més que mai, l'equip DSM esperant a veure si s'emporta o no aquesta victòria en aquesta primera etapa, en aquesta crono per equips a la Volta a Espanya. Comentava David de la Cruz el tema de la visibilitat, també, Albert. Diu que hi havia trams del circuit bastant foscos, que no, sí. No s'acabava de veure del tot bé per on anaven.
Sí, la veritat és que les imatges de televisió sembla que estem a la matinada. Quan estic just davant de l'equip Jumbo, s'estan felicitant, s'estan donant les mans. Mira, a veure si podem escoltar Primo Roglic, un moment.
No, he's one donor and quite some people. Tell me how that was today to be quick and stay safe. Yeah, wet and tricky. It's always been a bit of... of a balance we came through, so I can be happy about it.
When are you happy? What was the goal when you saw the circumstances today then?
Go through without any of unnecessary bigger problems, yes, than really big losses. Actually, I don't know completely how the times are, but yeah, we went through and is stage one of 21, so 20 more, or, yeah.
You can't win it here?
Doncs les paraules de Roglic, que ha dit que, vaja, que salvar l'etapa era el primer objectiu, i que, escolta, estava content que ningú havia pres mal, tot i que jo en algun moment he vist només 6 ciclistes als quilòmetres finals, no sé si algun s'ha despenjat. Intentaré, mira, es vaig cap a Sepp Kuss, a veure si el podem escoltar, a veure, un momentet.
Tanta lluvia, però... Es igual para todos y sí, quizá sería un poco más divertido o normal con un recorrido seco, pero no, hemos salvado muy bien el día. Una pena el problema con Jonas, pero no. mantuvimos todo tranquilo y sí, creo que perdimos unos 30 segundos y no es nada para la primera etapa.
Seguro que salíais a ganar, pero viendo cómo estaba el día, habéis dicho, con no caernos tenemos bastante.
Sí, sí, con tiempo tan complicado, sí, es mejor ir con calma en las curvas y mantener el grupo junto a toda la crono y sí, no tomar riesgos.
Gracias, suerte.
Gracias.
Doncs Sepp Kuss, el gregari que tothom voldria, que tots els equips voldrien, parlant en castellà, evidentment, ja ho comentaves abans, Puig ha arrelat amb arrels fermes a Catalunya i, a veure, espera, m'apropo a Vingegaard, a veure si està parlant en anglès.
Jeg vil sige, at vi havde ligesom to planer på en eller anden måde. Vi havde en plan, hvis det var tørvejr, at vi ligesom ville...
Crec que no és anglès, diria que és...
No. Sepp Kuss que ha parlat d'algun problema amb Jonas.
Sí.
El primer tram de l'etapa i que han arribat a perdre, diu, ell calculava un mig minut. D'aquí potser també aquest millor segon tram de crono que ha fet l'equip Jumbo, que no pas el primer, però parlava d'aquest problema que hauria tingut Jonas Vingegaard en els primers quilòmetres d'aquesta etapa a Barcelona. Ara veiem arribar Emirates, que marca 37 segons de desavantatge sobre el que continua sent el líder d'SM, tot i que veiem que en el pas intermig Movistar és qui marcaria el millor temps. Sí, per tant, l'equip d'Enric Mas podria acabar liderant aquesta primera etapa de la Vuelta.
Only losing 32 seconds to DSM is quite good when you think about we had a puncture, so I think we can be happy with how it went.
Dark, rainy, slippery. Have you ever done a time trial, a stage like this before?
Bé, hem escoltat una resposta a Vingegaard, doncs parlant d'això, que